Programa Jove, un programa de joves i per a joves. Ona Jove és un programa on es mostra les inquietuds dels joves, el que els preocupa, el que en pensen d'alguns temes d'actualitat i, sobretot, els que els agrada. Un magazín creat pels joves de la crisi, amb diferents seccions i entrevistes.
Comença Ona Jove, un programa de joves i per a joves, encara que els adults també sou convidats. Presentat per David Biso, Cristina Güell, Raúl Cases, Lluc Botiguer, Lara Romero, Jana Forga i Damià Campàs. Bona tarda, Balaguer. Avui comencem un nou episodi de Ona Jove, un programa mensual de ràdio per a gent jove, que avui arriba a la seva tercera edició. Avui parlarem sobre el canvi climàtic. Després passarem a la secció de tecnologia, on la Cristina ens presentarà dos invents molt curiosos. Després anirem al debat, on debatirem sobre el consumisme. Acabarem amb les recomanacions de música, sèries...
Continuarem amb el reportatge. Per començar-lo, tenim el David que ens donarà la seva opinió sobre el canvi climàtic.
Em sap greu llevar-me al matí i veure a través de la finestra el cel cobert d'una mena de capa grisosa, provinent de les grans indústries. Em sap greu que els animals hagin de marxar dels seus hàbitats degut a que els humans som així d'invasius i destrossem els seus hàbitats naturals. Em sap greu veure com cada dia puja el nivell del mar i saber que algun dia s'inundaran les ciutats. Em sap greu veure com cada cop l'aigua dolça és més escassa. Em saben greu moltes altres coses, però m'he donat compte que al final totes són per culpa del canvi climàtic. Tinc por de pensar que algun dia no pugui respirar l'aire del meu planeta, de que no pugui beure l'aigua. Però el que em fa més por és pensar en la guerra de recursos que es pot formar per a veure qui té més poder i més recursos.
Avui, a la secció de l'entrevista del tema de portada El canvi climàtic, parlem amb Eva Rocamora, enginyera forestal i tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Balaguer. Amb l'Eva volem parlar del canvi climàtic més a nivell local, per a que ens informi què es fa des de la paeria i què podem fer a títol individual per minimitzar els efectes. Bona tarda, Eva.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, i per situar els nostres oients, explica'ns quina és la teva tasca a l'Ajuntament.
La meva tasca aquí a l'Ajuntament és com a tècnic de medi ambient. Aquest títol de tècnic en medi ambient, bueno, engloba moltíssimes tasques o molts aspectes diferenciats de gestió del que és el medi ambient a la ciutat. Per una banda seria una mica la gestió del que són els espais verds, tant les places com l'entorn, els espais verds que tenim a l'entorn de la ciutat, com els arbres dels vials. I per una altra banda també és mirar de preveure actuacions o temes de conscienciació per reduir el consum de, per exemple, de l'aigua, dels recursos naturals. I un altre tema a destacar així en una ciutat és el que seria la recollida de xalles, o sigui, la recollida de xalles, recollida selectiva que s'hauria de promocionar i començar a separar una mica més el que és en origen les deixalles.
Una de les maneres de lluita contra el canvi climàtic és la protecció dels nostres boscos. Però a nivell local, quina és la situació de Balaguer a nivell de zones verdes i prou espais?
Cal potenciar les zones verdes. No és dels municipis de les ciutats que tenen menys zones verdes, està, bueno, té bastant verd, però s'hauria de potenciar i incrementar bastant, tant a nivell dels espais públics, que es poden millorar alguns espais per a que es puguin gaudir i disfrutar com a espais verds de veritat, que ara actualment doncs són zones que es troben una mica abandonades, i també a nivell privat. O sigui, a nivell privat sí que tothom podria posar-hi una mica més de la seva mà per poder doncs, posar les plantes als jardins, als balcons, simplement per a ja no només de forma ornamental, que la ciutat es veuria més bonica i amb més colors, sinó també des del punt de vista mediambiental, perquè tota petita planta que hi puguis posar hi fa el medi ambient.
Ja que has tret aquest tema, què podem fer a casa nostra per potenciar aquestes zones verdes? De quin tipus han de ser? I el tipus de gespa o arbres ornamentals tan arreglats als jardins? De quin tipus han de ser per estalviar en el consum d'aigua?
Sí, el tipus de planta que s'hauria de mirar de posar tant als espais verds com simplement als balcons són plantes, haurien de ser autòctones, sobretot que fossin plantes d'aquesta zona, que no fossin plantes tropicals, i bàsicament perquè s'adapten molt més a la climatologia d'aquí, necessiten menys aigua i tenen molta més resistència a les condicions climàtiques que té Balaguer. La gespa, evitar, hi ha espècies de gespa, es poden sembrar algunes espècies de gespa que tenen uns requeriments més baixos d'aigua. Llavors, això sempre s'ha de mirar, sempre hi ha espècies que són més de prats així més rústics, que no s'ha d'evitar estrictament la gespa, sinó que es pot optar per unes altres espècies que potser no estan verdes durant tot l'any amb un mateix color verd brillant tot l'any, sinó que a l'hivern potser agafen una tonalitat una mica més groguenta, marronosa, però aguanten bé i queden molt boniques igualment, cobreixen igual, eviten l'erosió i necessiten menys aigua. Bueno, decoració ornamental, igual que amb els arbres més aviat autòctons, quan és amb arbust o mata sí que s'hauria de proposar una mica i de tirar amb les plantes aromàtiques, o sigui, s'hauria de pensar en plantar les típiques plantes aromàtiques i remelleres que tenim per aquí pel bosc.
Des de la Paeria de Balaguer, quins espais, zones verdes o projectes s'estan duent a terme?
Bueno, un dels parcs que ja s'ha començat a desenvolupar i que encara s'hi ha de posar més és el talús del carrer dels Arços, que aquest any ja s'ha començat a revegetar. S'ha revegetat amb espècies autòctones i de xerojardineria, que són les que tenen un baix consum d'aigua. Aquestes espècies i aquesta plantació no disposa de reg, simplement s'ha regat aquest any després de la plantació, i es regarà també l'estiu que ve fins que s'implantin. I aquest espai doncs, bueno, té previst fer algun altre tipus d'actuació per aquest espai que sigui accessible per als vianants i acabar de completar una mica la revegetació d'aquest espai una mica quan ja estigui ordenat. Un altre espai així en concret, de moment es vol també dignificar i fer una mica d'actuacions amb el que és el camí de les Franqueses. Es revegetarà, sí que es farà alguna plantació amb alguna espècie autòctona i s'eliminaran les al·lòctones i invasores que actualment hi ha. Aquesta és, bueno, és una previsió de les actuacions que es volen fer.
Pel que fa al reciclatge, quina és la situació de Balaguer i comarca?
És una de les comarques que menys recicla i especialment la ciutat de Balaguer és la que s'emporta els números. O sigui, sí, hi ha un molt baix percentatge de la recollida selectiva. És un dels temes amb els que ja estem treballant i estem donant voltes de com que s'han de fer campanyes de conscienciació i s'ha de fer algun tipus d'actuació per evitar, bueno, per intentar incrementar aquests percentatges de recollida selectiva amb origen, o sigui, a les cases.
S'està fent alguna cosa per evitar aquest poc reciclatge dels balaguerins? Quins serien els consells?
Bueno, s'ha fet una diagnosi, els agents cívics de contractats per l'Ajuntament van anar mirant totes les illes de contenidors, van inspeccionar durant cada dia de la setmana, o sigui, es van anar passejant i una mateixa illa es va inspeccionar tant el dilluns, el dimarts, dimecres, dijous i el divendres, o sigui, tots els dies de la setmana. Llavors hem pogut analitzar quins dies els contenidors estaven plens o estaven buits. Val? Llavors això era una mica per valorar si hi havia suficiència de contenidors, si en sobraven, i una mica més si també si es recollia selectivament. S'ha trobat de que amb tots els contenidors hi havia brossa barrejada de tot tipus, o sigui, no es fa una recollida selectiva com s'hauria de fer, tot i que ja la brossa estiri, per exemple, la orgànica estiri al contenidor de l'orgànica, si estiri amb les bosses de plàstic habituals, doncs ja no, la caracterització d'aquestes deixalles de matèria orgànica ja no surt bona, perquè hi ha un plàstic afegit. I si es tiren ampolles al contenidor de plàstic però estan plenes, doncs també hi ha un problema de separació dels residus. Amb el tema de reciclatge encara s'hi pot fer molt més. O sigui, a nivell a les cases sí que s'hauria de mirar de separar una mica la brossa. Consells, bueno, és destinar un espai, no és tant, perquè bueno, a tot arreu ja es troben contenidors petits que pots recollir selectivament, sobretot mirar de separar molt bé el que és la fracció orgànica i vigilar que amb aquesta fracció orgànica no hi vagin altres residus. O sigui, no podem llançar simplement una safata d'algun aliment que se'ns hagi fet malbé amb la safata del seu envàs de plàstic que hi va. Ho hem de separar, hem d'obrir l'envàs i llançar l'orgànica a l'orgànica. I sobretot el tema de les bosses compostables. Ara al mercat n'hi ha de molts tipus i de molts preus i s'hauria de llançar amb compostables.
I pel que fa a la mobilitat, l'ús excessiu que fem en cotxe i que provoca gasos amb l'efecte hivernacle, què en recomanes?
Bueno, aquest és un del tema que sí que s'hauria de potenciar, que la mobilitat es fes o a peu, la gent es desplaçés o a peu o amb bicicleta, donat que, bueno, sí, Balaguer és una ciutat, però és una ciutat petita, els desplaçaments, vagis on vagis, es poden fer perfectament a peu. Sí que és cert que potser mancaria una mica d'una xarxa, una mica de carrils bicicleta, que no hi és. El que passa és que bueno, també la conformació dels carrers, les amplades dels carrers, doncs s'ha d'estudiar molt bé com si es pot crear alguns eixos així vertebradors que es pugui fer algun carril bicicleta. Però bueno, tot i així a peu, bàsicament es pot arribar a tots els punts de Balaguer.
Doncs fins aquí l'entrevista amb l'Eva Rocamora, recordem, enginyera forestal i tècnica de medi ambient a l'Ajuntament de Balaguer. Moltes gràcies per participar al programa Ona Jove.
Moltes gràcies a vosaltres i a la seva disposició quan ho necessiteu.
Continuem amb la secció de tecnologia. Bones, Cristina, de què ens parlaràs avui?
Bona tarda, Raül. El primer invent que porto avui és Pixie. És un invent per a les persones que ho perden tot. Serveix com un geolocalitzador d'objectes.
Mira, això m'aniria bé a mi. Com funciona?
Són unes coses en forma de pua de guitarra que les poses a l'objecte que no vols perdre i es connecta amb el mòbil. Cada vegada que no ho trobis has de mirar el mòbil i podràs veure el lloc exacte on es troba.
I si perds el mòbil?
Això és de l'únic que t'has d'ocupar, de no perdre el mòbil. Parlant d'això, desafortunadament aquest dispositiu només funciona amb iPhones.
Però aquest invent se'n pega a l'objecte, perquè sempre hi ha possibilitats de perdre el Pixie llavors.
Home, suposo que serà resistent, ni que igualment el Pixie mai es perdrà. No el trobes, has de seleccionar a l'iPhone l'objecte en el que està, o hauria d'estar, el dispositiu i podràs trobar-lo.
Suposo que es pot utilitzar amb més d'un objecte.
Sí, així és. Cada Pixie va independent. L'únic que tindran en comú és el mòbil a través del qual podràs localitzar l'objecte. Trobaràs un mapa amb una X o inclús una fletxa que t'indicarà quanta distància et queda per arribar a l'objecte.
Tot molt fàcil, pel que es veu. Però hi deu haver una distància màxima en la que ja no es podria localitzar l'objecte, no?
Sí, però és de 45 metres, que ja és molt, a no ser que tinguis una mansió. Porta una bateria que no es pot carregar i dura aproximadament 18 mesos.
O sigui, Un any i mig! Bueno, anem a l'important. Quant val?
$50 una parella, que en euros serien uns 45,35.
Molt bé. Quin invent més ens portes avui?
L'altre invent és Dashboard Mask. És un dispositiu portàtil multifuncional. Combina uns auriculars i una pantalla d'alta definició que es pot utilitzar tant per veure pel·lis com per jugar a videojocs.
Però la pantalla estaria molt a prop dels ulls, no?
Sí, per fer-vos la idea tindreu una foto a les històries del nostre Instagram, com sempre. El que estigui a prop no és un problema, segons els creadors. Afirmen que aquest dispositiu té un sistema òptic que farà que hi vegis perfectament.
I si portes ulleres, te les hauries de treure?
Sí, però gràcies al sistema òptic del dispositiu hi veuries perfectament, tot i no portar-los.
I es connecta a distància, amb Bluetooth?
No, té un cable HDMI perquè el puguis connectar al dispositiu que vulguis. Ordinador, televisió, mòbil, tablet, el que tu vulguis.
No seria una tonteria connectar-ho a la televisió?
Potser sí, però si et fa il·lusió algun dia ho pots fer. A més, amb les ulleres dona la sensació de que estàs al cine, però pots estar més còmode. A més, tant la qualitat de la imatge com la del so és molt alta. Et sentiràs dins de la pel·lícula, sèrie o videojoc.
I al ser també uns auriculars, suposo que també es pot escoltar música sense posar cap vídeo.
Sí, clar, i en tens per bastanta estona, ja que la bateria dura fins a 4 hores.
I et dona molta privacitat.
Exactament, no molestaràs a ningú amb la llum ni podran veure el que mires.
Sí, sempre hi ha algú que s'assenta al teu costat i va mirant el que fas amb el mòbil.
Però imagina trobar-te algú amb uns cascos a davant dels ulls. Encara te'l miraries més.
Sí, això també. Bueno, Cristina, moltes gràcies per aquesta secció.
Avui tenim entre nosaltres el noi de Badalona, que es diu Fidel, però és més conegut com Las Virgilio o Carpa. Ell, creador de la conta de memes Las Virgilio, ens explicarà el seu punt de vista sobre la moda actual, el seu estil i els seus gustos musicals.
Bueno, ¿cómo te inspiraste para empezar a hacer memes de ropa?
Pues mira, yo en mi cuenta personal de Twitter, para como un año y medio, dos ya, más de dos, dos y algo quizá, pues subía algunos memes de ropa porque a mí pues me... A ver, la ropa me mola desde hace bastante. El tema más streetwear y eso, pues más o menos desde que salió del Life of Pablo de Kanye West. Pero ya de hacer memes de ropa como tal, pues eso, ahora 2017, casi 2018. Y eso, pues decidí hacer la cuenta porque no había nadie en España que lo hiciese. Memes de ropa. Y fuera de España tampoco realmente, o sea, habían... Pero eran como muy pequeñas o eran como muy dispersas.
Sí, sí.
O sea, no estaban completamente centrados en ropa. Y también quiero una inspiración que tuve. Fue Trap Game Edit y un chaval que se llama David Leandoer. Tenía una cuenta que se llamaba, si no recuerdo mal, Sneaker Game Edit o algo así. Pero que estuvieron como un mes si llega. Y es como, hostia, tío, qué rabia, esa cuenta molaba que flipas, qué pena que la hayan descontinuado. Y pues entonces, pues a mí me dio por decir, hostia, pues voy a crearme una cuenta de Instagram para hacer memes de ropa, porque no hay nadie que lo haga, y esto tiene potencial, ¿sabes? En plan, yo creo que si a mí esto me mola, habrá un montón de gente más que me mole. Y pues hasta el día de hoy.
Claro, tío, es algo muy original, de verdad. Yo no conozco a nadie que haga el mismo contenido que tú, que lo saque igual, ¿sabes?
Sí.
Y dentro de tu cuenta de Instagram, ¿qué memes han sido los que te han dado como más importancia, sabes, los que te han hecho crecer más?
Uf, yo creo que los que más famita me han dado realmente, quitando el tema de haber tenido algún que otro beef medianamente sano con youtubers y cosas de estas, yo te diría que mis memes que más me han hecho crecer son algunos starter packs. Uno que hice hace poco sobre el Froilán, de pagarle la Yeezy con los impuestos, pero realmente es muy relativo porque, o sea, al principio, por ejemplo, tuve un boom súper fuerte. O sea, pasé de 0 a 1500 enseguida, o sea, súper rápido.
Yo...
Y luego ya pues fue creciendo más o menos así, y ahora pues últimamente que estoy haciendo un contenido más sano y que gusta a todo el mundo, pues estoy creciendo también más fuerte. O sea, más o menos, gracias a los problemas que tenía antes en la cuenta, ya sé cómo hacer para que ahora me tire bien, que me siga gustando lo que subo.
Sí, a mí yo creo que el primer meme que vi tuyo fueron esos de regalárselo a tu primo, ¿sabes? Eso que pones las opciones
clásico,
debajo.
Clásico, clásico.
Estos están muy chulos, me lo pasó un amigo, creo, están muy bien. ¿Y con qué programa utilizas para hacer los
pues,
memes?
Mira, esto es curioso. Porque normalmente si estoy en el ordenador me gusta hacerlos con el Photoshop, porque pues el tema de que queden bien encuadrados, si es un edit un poco más complejo, pues lo hago con el Photoshop. Si estoy en el móvil, lo hago con el PixArt, que es como lo más accesible para todo el mundo y es como lo que utiliza todo el mundo en Instagram que hace memes. Y luego para videomemes lo que utilizo es el Sony Vegas en el ordenador. Y muy de vez en cuando, para el móvil, cuando tengo que hacer algún edit que es simplemente cambiar la canción de fondo o algo así, utilizo una aplicación que se llama Quick Video, creo que es, que es una aplicación de GoPro, que es un editor de vídeo muy práctico y sencillo. Y para cosas como cambiar música de fondo, sonido y eso... Sí,
cosas pues más sencillas,
práctico,
¿no?
Sí, es más práctico para hacer cosas así rápidas, pero normalmente si puedo tener la opción de tardar más en subirlo, pero que esté mejor hecho, prefiero hacerlo.
Claro. ¿Y tienes alguna idea que se salga fuera de los memes de tu contenido actual para 2020?
Pues mira, tío, me molaría hacer algún evento o alguna movida...
Hostia, esto estaría muy guapo, ¿eh?
O alguna movida así que involucre a la gente, ¿sabes? O sea, hace tiempo que lo pensamos con mis colegas, hacer algún evento así guapo, pero lo suyo es ponerse a organizarse y ver qué hacemos, cómo de grande queremos que sea también, porque a lo mejor lo hacemos muy pequeño y nos quedamos cortos, nos pasamos de grande y eso no lo llena nadie... Y claro, habrá que buscar un término medio o ver si alguien se quiere unir al proyecto.
Sí, algún soporte, ¿no?
Sí, o si nos acercamos nosotros a un evento ya que esté hecho y simplemente pues poner una paradita o algo.
Sí, sí.
Pero sí, me molaría hacer algo también de tema de merch, de la página. Me molaría hacer algo de ropa, en plan sudaderas, camisetas.
Estaría chulo esto.
Eso la gente me lo ha dicho, me lo ha pedido muchísimo. Sí, súper rayado para el tema envíos y por eso nunca saco nada.
Ya, es que debe ser complicado, ¿eh? Nada, tío, que daba una idea para una pregunta, te lo pregunto ahora, ¿vale?
Vale, vale.
¿Y cómo te inspiras para hacer los memes?
¿Cómo me inspiro para hacer los memes,
sí,
tío? Es la cosa más tonta del mundo. Básicamente me inspiro de lo que vivo cada día, yo qué sé, a lo mejor estoy en clase y están hablando, yo qué sé, de puentes romanos. Y a mí se me ocurre, pues, alguna movida relacionada con eso y las bambas. O yo qué sé, o un jersey de Raf Simons que se parece a una escultura que estoy estudiando en clase. O...
Claro, o si hay algo, ¿no?
Todo mi alrededor me influye. O incluso mis colegas a veces me dan ideas también. Es un poco eso, pero no suelo buscarlos. En plan, me surgen. Hay veces que sí, porque pues noto la necesidad que tengo que subir contenido, que esos sí que se notan, que son un poco rebuscados. Pero cuando me salen de corazón, sí, sí que son, porque se me han ocurrido en plan, pum. O sea, no busco influencia en otra gente, me gusta hacer mi propia cosa. Que a veces también, por ejemplo, hay una cuenta de Instagram que se llama Sanfe. El tío Sanfe es un puto jefe, o sea, es un
sí,
tío
sí,
que tiene una capacidad para crear formatos que es increíble. Y claro, o sea, son formatos que son súper reutilizables y enfocables a mi mundillo de las bambas.
Y con todo eso le puedes poner lo que tú quieras que pega.
Claro,
¿no?
Tío,
están
es
muy
eso
chulos,
que,
memes
que cunde un montón, o sea...
Sí, sí. Bueno, y ahora dejamos un poco más las preguntas sobre tu cuenta y sobre el Instagram y nos basamos más en preguntas personales sobre tu opinión y tal.
Guay.
¿Cuál es tu colección favorita? ¿Algún drop puntual? Está complicado.
Yo, por ejemplo, todo lo que sea anime me flipa. Por ejemplo, la colaboración de Supreme con Akira.
Ah, está muy chula esa colaboración.
Es, sin duda, de mis colaboraciones favoritas.
¿Qué es 2017 o 18?
2017.
Sí.
Por ahí, 2017.
Sí, sí, por ahí, por ahí. Es una colección muy chula. Tiene sudaderas muy guapas esa.
Es de mis favoritas, sin duda alguna. Y luego te diría también Yohei Yamamoto en colaboración con Evangelion. Porque Evangelion es mi anime favorito. Y es como súper, súper rara esa colaboración.
Ya no la tengo vista, después me la miro, sí, eso.
Está muy, 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 muy guapa.
Muy chula. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son para ti los hypebeasts y qué opinas de ellos?
Pues mira, quizá hace un año te diría pues que son lo peor, que son guac, guac. Pero ahora mismo, no sé, realmente ahora estoy mucho en un momento de mi vida como muy vive y deja vivir mientras no hagas daño a los demás. Y mira, a ver, los hypebeast, pues su estilo no me gustará. Yo un hypebeast lo definiría como alguien muy influenciable y que tiene dinero para poder vestir prendas extremadamente caras por el simple hecho de ser caras sin tener un mínimo concepto estético. O sea,
toda la razón, yo que toda sé, la razón.
Tal en la saca y pues, buah, no tengo ni puta idea de qué armas hay.
¿De quién es Sakai? Pero voy a comprarme la Sakai.
Pero me pillo la Sakai, ¿por qué? Porque las llevan bailaditos. O yo que sé, o quien sea, ¿sabes? Es el hecho ese, de que cada zapatilla que sale, yo qué sé, comprarte 3 zapatillas o 4 al mes, es como, tío, para mí eso es inaccesible.
Sí, es
pero es el tema ese, es, no sé, o sea, ahora mismo, pues mira, incluso tengo más el meme de menudo puto hypebeast con mis colegas de cuando alguien se pilla en las zapas así guapas.
Bueno, la típica broma.
La típica broma de puto hypebeast. Menudo hypebeast el cobón.
Ostras.
Pero nada, ahora mismo estoy en eso, en pues mira, ahí están, tampoco me molestan, yo tampoco les molesto demasiado.
Hablamos un poco más de youtubers. ¿Cuáles son tus favoritos y cuáles son los que hateas así, por decirlo más?
Mira, mis favoritos son americanos, así, youtubers, en plan de moda y tal, ¿no? Supongo que me preguntas.
Sí, te pregunto, bueno, que si quieres decir algún, yo que sé, algún gamer o alguno.
Ah, pero mira, así de moda te diría que mis favoritos son Fernando Rangel, Juiz Jaco, Sanguier y Owen Hyatt. Y así quéjate más. Bueno, y de España,
sí, ahora te lo iba a decir, alguno así de España.
De España que me mole en el canal de Chef Jelly y JD Baby de Scrap World, que no tiene nada que ver con calitos. O sea, es como una movida aparte.
Sí.
El tema de YouTube y está muy guapo. En plan, han hecho vídeos analizando el estilo de ASAP Rocky, pero en plan desde un punto de vista objetivo, guapo. Luego también pues el podcast de moda, que para mi gusto es ahora mismo lo mejor en
lo hace en muy bien, se lo ocurra mucho, está muy chulo.
O sea, quizá hay gente que se le haga como muy lata el tema de que sean 2 pavos hablando sin edición ni nada. Pero no sé, tío, te lo pones de fondo mientras haces cosas y
eso,
la verdad es que
eso te iba a decir, es, o sea, que es muy chulo y aprendes eso. Mucho, en verdad, porque
sí,
te enteras mucho del mundo.
Te vas sonando las cosas.
Sí.
Y luego así, pues quizá un poquillo más mainstream, va a sonar súper raro, pero los vídeos de Vine me los miro, ¿sabes?
Yo también, o sea, me los miro todos.
Es como un puro hypebeast, pero de corazón, en plan, es como muy mono el chaval.
Nos lo queremos. En verdad.
No, lo queremos mucho, mira, aparte es un amor de tío. O sea,
sí, es un máquina. Lo conocí, me lo encontré por la calle y se hizo una foto conmigo tranquilamente, un grande.
¿Y qué youtubers jateo más? Sí. Era el otro, ¿no?
Sí.
Pues, ahora mismo te diría que Alestian. Y luego que no me gusten tampoco, pues Fashion Hoarder, no me gusta nada.
Bueno, tuviste sus cosas, con el Fashion Hoarder, ya me acuerdo, ¿eh? Con lo de la Yeezy, que subió la Louis Vuitton y dijo que eran la Yeezy.
Pues mira, lo respeto, que haga su movida, no me gustan sus vídeos, son infumables. Pero mira, yo al chaval le respeto su cartel y que se saque los billeticos en YouTube si puede.
Te pregunto alguna de música.
Vale.
Te pregunto, ¿cuáles son tus cantantes favoritos y los cantantes con más estilo?
Buah, pues mira, mis cantantes favoritos te diría que Vlade, el tema de la Drain Gang, también me gusta mucho pues Kanye West, obviamente.
Kanye West es un grande, ¿no?
Captree, también me gusta muchísimo. Así, más español, pues yo que sé, el Yung Beef, Goa,
mítico. Son los que han hecho más para España.
El Fendi, también me mola mucho.
Fendi, un grande.
Para mi gusto, Cap Free, sin duda, es el de los que mejor viste. Aunque no me guste el estilo que tienen los de la Dark Polo Gang, son muy curiosos.
Sí que tienen un estilo diferente, tienen un estilo distinto.
Tienen un estilo como muy de hypebeast italiano, Marcelo Burlón, súper... Súper hortera, súper hortera, pero que
Milano,
les queda bien, porque es como que tienen el físico para llevar
eso. Son muy flacos, ¿sabes?
Pues me parece también súper curioso. Y así también, pues, el It's Louis 9K, el tío, pues obviamente viste de puta madre ya de por sí. y si encima lo pones a cantar, aunque tus canciones son un poco raras, pues el tío viste bien y también me gusta en plan el rollo ese que trae.
Bueno, por desgracia tenemos que ir terminando la entrevista. Ha estado súper guay, tío.
Igualmente.
Muchísimas gracias por todo.
Nada.
Y nada, ya nos veremos.
Després d'aquesta entrevista que ha fet el Damià i amb la proximitat de les dates de Nadal, hem pensat en parlar sobretot el tema del consumisme i com afecta als joves. En aquest debat hi participaran el David, el Raül i el Damià. Primer de tot, què penseu vosaltres de les marques i els influencers?
Jo crec que el consumisme no és dolent perquè realment no molesta a ningú. Si tu et vols comprar una cosa, vas i te la compres. O si vols seguir a algú que t'agrada per Instagram o amb algun icono, no sé com li vulguis dir, vas i el segueixes. O sigui, no tens per què no fer-ho.
Tens raó. El consumisme no fa res dolent, però s'ha de fer un consumisme amb cap. S'ha de saber comprar. No sempre s'ha de comprar a les multinacionals i a les grans empreses que s'enriqueixen a costa de la gent, sinó també se pot comprar a la petita o mitjana empresa.
Ja, però totes les empreses han començat per ser una petita o mitjana empresa. Si no haguessin sigut això, probablement no haguessin aconseguit el que han aconseguit, sí.
Clar, per això no hem de fomentar les grans empreses i hem de donar les oportunitats a les petites i a les mitjanes empreses perquè es facin grans empreses. I si fomentem les petites i mitjanes empreses, no hi haurà grans empreses perquè fomentarem les petites i mitjanes.
I si no hi haurà grans empreses...
Perquè les grans empreses són dolentes.
I per què són dolentes?
Perquè són els monstres.
D'acord, ja veiem que amb les grans empreses no ens posarem d'acord. Però anem a parlar dels influencers. Creieu que les grans empreses s'aprofiten dels joves a través dels influencers? Raül?
Sí, jo opino que les grans empreses estan aprofitant dels influencers. Més que res perquè les grans empreses tracten de fer tot el possible, tot, per tal d'obtenir més beneficència econòmica.
Jo te donaré la raó i puc dir-te que els influencers, o sigui, les grans marques utilitzen els influencers per a fer-li el lío del pilo a la gent jove i fer que complin les seves marques i els seus, lo que venguin.
El següent punt que tractarem serà el Nadal. Creieu que s'ha tornat una festa molt consumista?
Pues mira, jo la veritat és que et diré que sí. El Nadal és una festa que s'hauria de celebrar amb la família i és el valor que s'hauria de donar. És el valor d'estar amb la família, no solo els regals.
Però també ve de gust obtenir regals per Nadal, no?
No et dic que no, però allò, la gent que té 20.000 regals, pues tampoc no fa falta.
No, ja, estic d'acord.
I què penseu del Black Friday?
El Black Friday, com molt d'aquestes empreses pues, que comptes per internet online, s'encarreguen de fer una funció molt important, que és l'única que fan ells, que és maltractar les empreses de transport i fer reduir els preus a les empreses de transport i agobiar a les grans empreses de transport o a les petites.
En veritat, el Black Friday és un invent que està fet per a poder vendre més. Perquè si tu tens un producte amb stock des de fa 19 mesos i aquest producte no el vens, doncs d'alguna manera tu te'l voldràs treure a sobre i el que no faràs serà tirar aquest producte a la basura que t'ha costat uns diners i tal.
Vale,
i el que
es pot una fer pregunta,
serà
una
rebaixar-lo, no?
Vendre més a costa de què? Perquè, a veure, jo he vist un munt de coses, vale, que et ven un producte més barat amb zero gratis l'envio i aquell envio qui el paga després, perquè això és un dels grans problemes que tenen les botigues online. Tots els joves hauríem de ser conscients d'aquest tema i no demanar productes sense coste d'envio.
I si tu vols un producte, tu per exemple, tu vols un moble per a la teva casa, sol estar disponible a Londres.
Sí.
Tu aniràs a Londres, te'l compraràs i tornaràs amb el moble?
No.
Pues què faràs?
L'agafaré, el compraré, me'l portaré a una empresa de paqueteria, però pagaré amb aquesta empresa de paqueteria.
I si no et donen l'opció de pagar, que... Òbviament, no està malament tenir un envio gratis, no?
Un envio gratis un altre cop. A costa de què? A costa de que aquella empresa no estigui sent ben pagada? Sí? Pues a mi la veritat és que no em sembla bé. No està dintre del meu còdic moral.
Bueno, passarem a parlar de la publicitat. Us sentiu molt abrumats per la publicitat?
Home, sense publicitat tu no pots créixer. Necessites fer-te veure, necessites... Que la gent sàpigui alguna cosa de tu per a poder vendre els teus productes o per a poder tu créixer com a cantant, com a... No sé, com a tot, necessites fer publicitat.
Tens raó. però a millor sí que és veritat que ens agobien molt amb la publicitat. O sigui, tu estàs mirant la tele i són literalment 30 minuts de lo que estiguis mirant i com 10 d'anuncis, i és una barbaritat. O sigui, jo estic fart de veure anuncis. I saps què està aconseguint molt les televisions amb tants anuncis? Aconseguir que la gent no miri tant la televisió. O també passa amb el YouTube. La gent cada cop consumeix més aquestes coses que tenen tants anuncis i se van a coses que tenen menys anuncis, com per exemple Netflix o plataformes així que pagues però no tens anuncis.
Sí, sí, jo més o menys opino més a mi en la mateixa línia que el David. Opino, evidentment, de que està molt bé, que és el que necessiten fer les empreses per créixer, però tanmateix opino que, déu-n'hi-do, n'hi ha...
Se fa pesat.
Sí,
se fa
sí,
pesat.
Se fa molt pesat.
I creieu que vosaltres us deixeu influenciar per aquesta publicitat i per les grans marques?
No.
Que no me rotundo, sisplau, argumenta-ho.
És, evidentment, tu tens tantes publicitats, tu veus tantes publicitats al dia que un dels factors que això produeix és que no se't quedi al cap moltes de les que tu veus de publicitats. I aquella publicitat en què tu verdaderament no necessitis, no verdaderament la necessitis, a tu no se't quedarà si no la veus 50 o 60 vegades.
Jo la veritat és que en aquest punt intento que les grans marques no prenguin el control sobre mi per a tindre criteri a l'hora de decidir què vull comprar.
Però, òbviament, les grans marques, grans, grans marques, la publicitat se la fan ells sols, perquè tu...
Ells sols, què vols dir?
Rotllo que ells ja tenen la publicitat feta. O sigui, jo crec que hi ha molt poca gent que no conegui marques com Nike, com Adidas, que són marques, pues això, que la publicitat ja la tenen feta, no els hi fa falta.
Però la van fer un dia. Un dia ningú la coneixem, aquestes marques.
Home, òbviament, és que si no, no podria créixer ningú.
Si no hi ha publicitat, les empreses no creixen.
Però, i això afavoreix a les empreses grans i a les petites. Perquè així un dia les petites podran arribar a ser grans, que és la seva, és el seu objectiu.
Una empresa petita no té les mateixes possibilitats de fer propaganda que una empresa gran. I això no m'ho pots negar.
Sí, però
no té les mateixes possibilitats de fer propaganda Nike, una empresa gran, que jo que sé, que una empresa petita que veguis per aquí, per Balaguer,
però per això mateix, Nike fa temps va ser aquesta empresa petita que ha anat creixent a pas del temps, mitjan publicitat, mitjan el que tu vulguis, però si no, aquí, què som?
Te tornaré a preguntar. A causa de què? Ha creixut a causa de què? De baixar els seus preus, aconseguint els materials més barats i de pitjor qualitat, o pagant menys als seus pobres treballadors que estan esclavitzats allà treballant? A causa de què s'ha fet gran aquesta empresa? Això és el que hem de pensar. Això és en el que ha de reflexionar tota la ciutat.
Però és al revés, cada dia s'intenten treure millors materials per a aquestes grans marques. Perquè si no, seguiríem, jo què sé, com el 1700, saps? No avançaríem, no, seguiríem portant roba de sac.
No t'estic dient això, t'estic dient que busquen el producte més barat, no el millor.
També és lògic que més qualitat tinguin els seus productes.
I la això passa veritat amb les no marques és la veritat. Més... T'he de comentar que moltes empreses grans no tenen millors productes. Per exemple, anem a parlar d'iPhone. iPhone és una de les marques que el que estàs pagant és la marca. O sigui, després la bateria no t'aguanta res. Els mòbils als 3 anys se trenquen. Que d'això és un altre tema que volia tractar aquí.
Però parlant dels temes de roba, sí. Si tu vas més... O sigui, serà molt diferent la qualitat de roba que tingui Zara o qualsevol empresa d'Inditex a la qualitat de roba que tingui marques de luxe, per dir-ho d'una manera, a lo Prada...
Què m'estàs dient? Que les marques de luxe tenen millor qualitat que altres marques?
En teoria, el sí. Millor producte el tenen ells, que per això són marques tan potents industrialment. Perquè si no, qualsevol marca podria ser potent industrialment tenint un producte de...
Saps què passa? Que per tindre aquesta potència industrial primer necessites un poder econòmic, ¿vale? Que aquest poder econòmic el aconsegueixes quan vas creixent.
Pues doncs, ja està.
On està? Una empresa necessita el creixement per a tindre la suficient economia per a fer-se una indústria gran. Doncs, aquí està el problema, ¿vale? Una petita empresa té una dificultat més gran per industrialitzar-se, degut a que no té els recursos econòmics.
Pues aquests recursos te'ls vas formant a mesura de que treballes més, de que t'ho curres més i de que vas millorant els teus productes. Vale. Si no, ningú compraria els teus productes,
per exemple,
si els teus productes són
si tu
basura.
Has de treballar, ¿vale? I has de competir, per exemple, una petita empresa de roba, diguem que comença a fer la roba. I ha de competir, per exemple, amb una d'aquestes grans empreses que tu me parlaves abans. Doncs, què farà aquesta petita empresa? Aquesta petita empresa farà una roba millor en comparació a aquella, però l'haurà de ficar més barata per a poder fer competència a la gran empresa. Què passa? La gran empresa pot comprar més barat i encara ficar-ho més car. Per què? Perquè té darrere una fama, una cosa que li deixa fer això. En canvi, la petita empresa no pot fer això, ni la petita ni la mitjana empresa.
Si tu tinguessis ja tot el caminet fet, al fons seria molt fàcil, tothom faria roba i estaríem plens de roba, ens sobraria la indústria de la roba, no necessitem tanta roba.
I si no fem el camí? I si deixem totes les empreses a mitjana empresa i no fem cap empresa gran? I si compres però... són coses de proximitat i no compres res de lluny, coses que sàpigues d'on surten i d'on se fan i que sàpigues que els diners es queden dintre, què passaria?
Pues és que canviaria tot, canviaria tot. Tot canviaria.
Si no hi ha res més a dir, acabem el debat aquí. Ens veurem el mes que ve.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Vosaltres.
Avui comencem la secció de música amb el nou àlbum de Trippie Redd, A Love Letter to You 4, i per estrenar-lo escoltarem la cançó de Hate Me, amb col·laboració amb Young Boy Never Broke Again.
By time through the day, yeah. Blinded with hate, yeah. I ain't got time for the chase, yeah. Just me and my babe, yeah. One shot, get the racks out the safe, yeah. We gon' party too late, yeah. Did a dash and a whip on the chase, yeah. Ice straight, diamonds on froze, get a migraine. Life on the edge, live it up on the highline. Me and Trippie Redd back to back on the same thing. Late night, turned in the club, doing my thing. Sip, drink, get a cup, I'ma pour the whole thing. Try to play a game, she don't wanna sell her soul, man. Saying that she love me, but I'm knowing that she don't mind. Playing back and forth, probably thinking that I'm dumb.
Worry about a bitch, nigga, worry about the tech.
Worry about a bitch, nigga,
worry about the tech. Nigga, VVS diamonds, little nigga had a flex.
VVS diamonds, little nigga had a flex.
Nigga, hopping out the Rari, then I'm hopping in the jet. Bad little bitch, all on my dick, I want the neck. Ayy, she want the dick, I don't want sex, I want the neck.
Ayy,
me and young boy, tossing these hoes, we want the neck.
Whole full moon in the middle of the day. I done jumped out my sleep, heard the phone go ring. Back to back, we be flipping these hoes on the train. Keep on pole, we never be playing no games. Diamonds gon' shine, put an 8 on my chain. I done ran up that money, stay true to the game.
Diamonds ain't shining, that's all through the rain. Through all the mud and through all the pain. Acting like you hate me.
Yeah, I really run it up. 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 Yeah, I really run it up.
I seguim amb la col·laboració de Flip Dinero i Lil Baby, How I Move, dins de l'àlbum de Love for Walla, on Flip Dinero, que des de 2017 no tria un àlbum, ha tornat amb esperades col·laboracions com aquesta amb Lil Baby, Rich the Kid o Kodak Black.
You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I
move. I really run it up, baby. If the topic is money, I'm coming up. She gon' sell to our pot without coming up. On the man in the front, you the runner up. Really don't give a fuck. How I move, way I talk, they try pick it up. I can call when I want, she be picking up. Niggas, bitches, they really be switching up. Can't play no game, I got too much to lose. Want me to fall, I got something to prove. Really still with no trace, I won't leave them a clue. In the check, I can't rig and I painted it blue. If it's me and my shorty, we hop in the crew. My little youngins go crazy, they loving the crew. He handle business, can't wait to recruit. Pop me, yeah, they try make me a movie. I can stand still and my diamonds keep moving. Gave him my all, try to guide him to do it. Got partners who gone, trying to guide him with music. Little bro don't play around, if he got it, he use it. Go against us, nigga, gotta be stupid. Ride with this thing, I gotta be moving. Every day, let them comments be moving. This shit we'll be doing inside of a movie.
I really run it up,
yeah. Ain't play no games with this shit. I got that worker from Palo, they hit in my wallet and told him we made for this shit. Niggas stay working for commas, we stack up that guala. See, I put my name on this shit. Flip with that smoke on that ganja, I bang for the commas. See, I put my name on this shit. Hold up, you, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch, hold up, you, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move, yeah. You said they watch how I move.
Ara continuem amb les recomanacions. Aquesta setmana portem dues sèries.
La primera sèrie és On On My Blog. Aquest mes us portem una sèrie que no és molt coneguda, però que a nosaltres ens ha agradat molt. On My Blog tracta d'un grup d'amics que viuen en un barri pobre, de Los Angeles, i han d'anar afrontant problemes que els hi van apareixent quan comencen l'institut. Aquesta sèrie ens ha agradat perquè exposa problemes reals de la societat d'avui en dia. La podeu trobar a Netflix, ja que té dues temporades, i la 3 ja s'està gravant. I creiem que aquesta sèrie es mereix més reconeixement. Quina és la següent, Cristina?
La següent sèrie és original d'Amazon Prime Video i la podeu trobar únicament a la plataforma de la qual és original. És una sèrie molt curiosa, ja que les històries d'amor que hi apareixen en els 8 episodis de la sèrie són històries recollides i basades en històries de la columna setmanal Modern Love del diari New York Times. D'aquí ve el nom de la sèrie. Cada capítol és independent dels altres i no tenen res a veure ni els personatges ni la trama. És una sèrie molt romàntica que ens vol traslladar a un lloc feliç i romàntic i la veritat és que aconsegueix el propòsit. També ens ha agradat que cada episodi et toca el cor d'una forma diferent. Han passat 7 dies i la plataforma ja ha renovat Modern Love per una segona temporada. Fins aquí el programa. De què hem parlat avui?
Pues Cristina, avui al programa hem parlat sobre el canvi climàtic, on ha vingut la Eva Rocamora, tècnica de l'Ajuntament, a parlar sobre el canvi climàtic. Després hem passat a la teva secció, on ens has presentat dos invents molt curiosos. Després hem seguit amb el debat, on hem debatit durament sobre el consumisme. I hem acabat amb les recomanacions de músiques, sèries. Ja s'ha acabat el programa. Us esperem el mes que ve, el primer dimarts del mes vinent, a les 8, com sempre. També recordeu-vos que tots nosaltres som de la crisi perpètua i allà us esperem.
Ona Jove, un programa de joves i per a joves. Ona Jove és un programa on es mostra les inquietuds dels joves, el que els preocupa, el que en pensen d'alguns temes d'actualitat i, sobretot, els que els agrada. Un magazín creat pels joves de la crisi, amb diferents seccions i entrevistes.